Avui a l'Ofici de Viure, autonomia emocional. La cantant Shakira ha publicat fa poc un nou disc amb cançons que treuen a la llum el seu malestar pels fets que van desembocar en la seva ruptura amb l'exjugador del Barça, Gerard Piqué. Shakira s'ha mostrat en les lletres d'aquestes peces ferida i ofesa. I a partir d'aquí, el professor Rafael Vizquerra, que ens acompanya avui a l'Ofici de Viure, i Carme Pujol han escrit un article que es titula Shakira, vulnerabilitat o sensibilitat, i que diu les coses tal com són, així ho diu. Shakira, com la resta de persones, és vulnerable. Aquesta és una realitat incontrovertible que no queda cap més remei que acceptar i que no cal discutir. Però de la veritat indiscutible se n'extreu també el que diuen una mica més enllà el professor Vizquerra i Carme Pujol. En el cas de Shakira, potser es posa de manifest una mica de falta de regulació emocional davant d'esdeveniments que poden ser traumàtics i que, malauradament, afecten moltes persones. I què és la regulació emocional? Segurament allò que, en la immensa majoria de casos, només es pot aconseguir amb una bona educació emocional. Segons Carme Pujol i Rafael Vizquerra, casos com aquest posen en evidència la importància i la necessitat d'educació emocional. La necessitat d'educar en la sensibilitat, però amb invulnerabilitat emocional. Avui en parlem a l'Ofici de Viure.
L'Ofici de Viure, 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio, amb Gaspar Hernández.
Hola, sóc la Laia Mestres, especialista en educació emocional, creadora del programa Desenvolupament Emocional Look Inside i autora del llibre Escuelas Emocionalmente Competentes. En el camí per esdevenir persones amb una bona autonomia emocional, el primer pas és establir una bona relació amb els nostres processos emocionals. Ens caldrà una bona consciència emocional i una encara més bona regulació emocional. L'autogovern emocional és clau per poder mantenir la presència, especialment quan vivim situacions adverses, permetent-nos reconèixer-nos en una vulnerabilitat totalment positiva des de la qual podem créixer i florir. El segon pas és establir una bona relació amb nosaltres mateixos. Ens caldrà construir una autoestima basada en les nostres fortaleses i en la nostra identitat més radical que ens ajudi a entendre que nosaltres no som perquè fem coses, sinó que fem coses perquè som. El tercer pas és establir una bona relació amb els altres, a través de vincles profunds i genuïns que ens permetin afrontar els conflictes i les ruptures de manera honesta i assertiva i sense necessitat d'utilitzar les xarxes socials per cavar forats ni construir pedestals. El quart pas és establir bones relacions amb la vida. Ens caldrà omplir la nostra vida d'objectius i propòsits als quals valgui la pena servir, a poder ser propòsits que contribueixin a la resolució dels grans desafiaments que generació rere generació segueixen esperant de nosaltres respostes més lluminoses, en definitiva, més humanes. El resultat d'això serà la plenitud i el benestar. Per imaginar-nos a nosaltres mateixos, persones amb un bon autogovern emocional, capaces de créixer a través de les adversitats, de generar vincles profunds i genuïns i de donar respostes més justes i útils davant la vida, cal dedicar-hi temps i recursos. Tot això existeix en nosaltres, però cal convertir-lo en un propòsit i entrenar-ho sense descans per poder-ho expressar en el nostre dia a dia i conquerir així la tan anhelada autonomia emocional.
Avui a l'Ofici de Viure, Mercè Conangle i Rafael Vizquerra. Senyora, senyor, moltes gràcies per ser amb nosaltres. Ben retrobada, Mercè, ben retrobat.
A Rafael. Vosaltres.
Hola.
Aprofito també la vinentesa perquè ara en parlàvem mentre estàveu a l'estudi per dir que entre molts altres llibres, bé, la Mercè Conangle és coautora en Jaume Soler de molts llibres de referència, l'últim Canvi climàtic o emocional.
El presentem el 20 de març, però acaba de sortir a llibreries.
El 20 de març on?
El 20 de març, Casa del Llibre, 19 hores, amb música, veu, i l'Eva Saldanya, de Greenpeace, Espanya, de prologuista.
En prenem nota. I un dels llibres del professor Vizquerra és Política i emoció, que no sé si en el llibre estàvem parlant de la situació ara a Ucraïna o a partir també de la guerra d'Ucraïna, quan fa més d'un any que va començar. No sé si s'hauria imaginat mai, mentre estava escrivint Política i emoció, que tindríem un conflicte d'aquestes característiques.
Mai m'ho hauria imaginat. O sigui, evidentment, el llibre està escrit i publicat molt abans i era una situació que, bé, crec que gairebé ningú s'ho pensava ni 10 dies abans de que se produís la invasió de Putin a Ucrània.
Sí, no sé, aquí les emocions no sé si juguen un paper important en aquest conflicte.
Importantíssim, sí? I qualsevol notícia activa les nostres emocions i les reaccions de qui ha fet aquesta invasió evidentment és purament impulsiva perquè racionalment no prendríem aquestes decisions.
Clar. El que passa que totes les grans guerres al llarg de la història s'han justificat de manera racional. És a dir, al darrere, o sigui, quan se'ns expliquen o s'intenten explicar, hi ha arguments racionals. És curiós.
Perquè hi ha un biaix estrictament emocional. Parlar de les emocions en l'origen de les guerres no estem acostumats. Precisament això el que intento exposar en el llibre Política i emoció és com les emocions han jugat un paper essencial en el desencadenament de les guerres, en el desencadenament dels moviments socials i polítics. No és l'únic factor, que quedi ben clar, i per si mateix no és suficient, però és un factor important i necessari per lo que han estat els desenvolupaments històrics. I en el llibre es fa un desenvolupament des de la guerra franco-prussiana de 1870, l'encadenament en la Primera Guerra Mundial i les conseqüències en la Segona Guerra Mundial. Com han jugat les emocions un paper molt important en la societat, en la política, que des del punt de vista racional és inconcebible com va estallar la Primera Guerra Mundial i com la Segona Guerra Mundial té que veure amb la humiliació que va rebre Alemanya a la Galeria dels Miralls a Versalles l'any 1918, que va poder aprofitar el Hitler creant un clima emocional de això, la raça ària no ho pot suportar i va manipular i crear climes emocionals a dins Alemanya en els anys 30 en contra dels jueus, i a partir d'aquí es podríem estendre moltíssim.
El que queda clar és que és urgent l'educació emocional i, com diu vostè també, la tolerància zero amb la violència.
Així ja, és, sí. Així és. Per mi és sí. un dels reptes de l'educació mundial en el segle XXI.
Sí, no sé si la Mercè vol afegir alguna cosa abans de parlar del tema del dia.
Bé, molt interessant aquest preàmbul. Sí que penso que hi ha arguments explicatius racionals. Podríem anar a l'economia, per exemple, la quantitat d'armes i la quantitat de gent que ara estan fent a l'agost, per dir-ho així, i que després per reconstruir doncs tindran d'aixecar tot el que ara han derrumbat. Evidentment que hi ha molts temes, però estic amb el Rafael, de que hi ha desencadenants que tenen l'arrel, per exemple, amb la territorialitat, amb la no acceptació de la diversitat, en el no ser prou reconegut com a raça o com a líder, amb temes de rebuig, amb temes d'humiliació, amb temes de venjança, n'hi han molts que també... Per tant, és com una mena de sac molt perillós on es barreja lo racional i lo emocional i se sacseja tot i pot acabar sent una bomba de rellotgeria com la que tenim ara a punt aquí, doncs espero que no d'esclatar, no? Tot això té molt a veure amb el que ell deia de climes, clima emocional, per exemple, és el treball de l'últim llibre, no? Clima emocional global, i té que veure amb el clima de fora, el que portem dintre, totes aquestes emocions, tota aquesta falta d'autonomia emocional, totes aquestes inseguretats, això acaba afectant les nostres decisions, i aquí estem.
Bé, doncs enllacem-ho amb el tema del programa d'avui, d'aquest ofici de viure, autonomia emocional, que neix a partir de la cançó de la Shakira. No m'hauria imaginat mai, professor Vizquerra, estar parlant amb vostè d'una cançó de la Shakira. Què li va cridar l'atenció d'aquesta cançó a vostè i a la Carme Pujol?
El primer que em va cridar l'atenció va ser l'impacte social que va tenir. Això és per pensar-hi, perquè reflecteix tot una cultura emocional que val la pena analitzar-la. I a mi m'interessa fer aquesta anàlisi, sobretot, precisament, per la manca d'autonomia emocional que tenim les persones, perquè no ens han educat en l'autonomia emocional.
Bé, vosaltres comenceu parlant, els autors, de la vulnerabilitat física i de la vulnerabilitat emocional. Dieu que totes les persones hem d'acceptar que la nostra vida penja d'un fil, que en qualsevol moment ens pot passar qualsevol cosa físicament, però una altra cosa és la vulnerabilitat emocional.
Sí, i com que s'ha parlat darrerament de la vulnerabilitat, jo crec que és important deixar molt clar la vulnerabilitat física. En qualsevol moment ens pot passar qualsevol cosa. Crisi personal, crisi social, crisi política. Però crec que és important distingir la vulnerabilitat emocional. I crec que hem de formar a les persones perquè no siguin altament vulnerables. A Mèxic, que he anat diverses vegades, parlen de les figuretes de Tlaquepaque. Tlaquepaque és un lloc que està a prop de Guadalajara, on fan unes figuretes molt finetes, però que són molt fàcils de trencar. I hi ha persones que basta un esternut per trencar-les. Basta una paraula perquè es trenquin. Crec que hem de formar persones perquè tinguin fortalesa, autonomia, i això que m'agradaria poder-ne parlar, que és la combinació entre sensibilitat i invulnerabilitat.
Que no vol dir sensibleria.
Exactament.
O sigui, la sensibleria seria l'exageració de la percepció i expressió dels sentiments i emocions. I de vegades ens fa por caure en aquest extrem.
Moltes persones, per la por a passar de sensibleres, poden arribar a perdre la sensibilitat.
Clar. Ara escoltem la Mercè Conangle. Només una última pregunta per començar. Que en relació a la Shakira, o sigui, en la cançó, ella, si no ho vaig entendre malament, doncs es desfogava, diguem-ne, amb Piqué a partir del seu divorci.
Sí, és una experiència emocional molt forta, s'hi ha de reconèixer. El cas ha agafat tanta volada que ja s'ha dit de tot i un no sap què hi ha de veritat, perquè el que sí és cert, sembla que hi ha un negoci de dimensions milionàries al darrere, i per tant qualsevol cosa es digui. Sobretot tenim present la quantitat de seguidors i seguidores que té la Shakira, qualsevol cosa jo digui serà criticat, encara que sigui per l'efecte del backfire effect, que és l'efecte contraproduent. Vull dir que si jo m'atrevís a criticar a la Shakira, n'hi haurà que em tiraran en contra només per aquest fet, i per tant no és la meva voluntat. La meva voluntat només és analitzar fets per potenciar el desenvolupament de l'autonomia emocional. Aquest és l'objectiu, crec, de la xerrada que mantenim avui.
Però la cançó és compatible amb l'autonomia emocional?
La cançó per mi manifesta una manca d'autonomia emocional. I per això és que vàrem fer aquest escrit, per cridar l'atenció i la reflexió sobre la importància d'educar-nos des de l'autonomia emocional i per desenvolupar-la. Te felicito que bien actúas. Eso
entendre bé, professor Vizquerra, és a dir, expressar la ràbia, la indignació, forma part de l'autonomia emocional o no?
Sí.
En públic.
Tota persona té dret a sentir qualsevol emoció. El que passa és que hem d'anar en compte en la manera d'expressar-les. Així com es pot, s'ha d'acceptar qualsevol emoció i n'hem de ser conscients, el fet de contenir una gran ira, ràbia, fúria, còlera, indignació, això no autoritza a atacar a ningú. Aquest és un primer principi com a mínim que posen sobre la taula per discutir-lo.
Bé, la Mercè Conangle, per on començaria?
És que ja quasi... Heu dit tantes coses que ja... Per on vols que comenci?
La que tu consideris...
La que jo consideri. Que, sí. A veure, començarem un manifest. Jo em sento una persona vulnerable perquè sóc humana. Perquè sóc un ésser sensible. I em poden ferir amb una certa facilitat. I ho accepto. Com també accepto la meva responsabilitat de tenir cura de mi mateixa, dels altres i d'aquest planeta. I per això jo estic amb la responsabilitat de dotar-me de recursos d'autoprotecció emocional, perquè sé que se'm pot ferir. Per tant, jo treballo per disposar de recursos i eines perquè, segons quins estímuls m'arribin, jo sigui capaç de protegir-me, però no de fer cuirassa, no d'aïllar-me, perquè llavors cauria en la insensibilitat i deixaria de ser humana. Per tant, necessito una espècie de protecció amb una espècie de facultat de deixar passar el bo i de filtrar allò negatiu. I això no naixem sabent-ne. Això ho aprenem, o a vegades hi ha gent que no ho aprèn en tota la vida. I que per no ser ferit, s'aïlla i es desconnecta dels altres. I llavors no entra el patiment, però tampoc entra l'amor. Seria una estratègia desadaptativa. I l'altre cas seria dependre tant del que pensin els altres que jo deixo de ser qui sóc, no? Per tant, jo diria, visualitzem un segment on en un extrem hi hagi una persona totalment individualista que va a la seva desconnectada i jo sóc invulnerable. A mi no m'agrada la paraula invulnerable perquè crec que no hi ha ningú invulnerable i no ha de ser un objectiu. M'ha agradat més la precisió que ha fet el doctor Vizquerra de que no siguin altament vulnerables, perquè això admet que podem ser-ho més o menys, però tots ho som de vulnerables. La invulnerabilitat jo no crec que sigui desitjable perquè no som superwomans ni supermans i som éssers sensibles. Per tant, hem de poder sentir. I si ens mostrem, ens poden ferir. Però hem de trobar el context humà que sigui respectuós, per tant, això és una feina, de trobar les nostres famílies triades, gent que sigui amorosa, respectuosa, i fugir d'entorns tòxics. Això ja serà un element de protecció. I després, això, dotar-nos d'eines, que això és factible, per no caure ni amb la desconnexió ni amb la dependència. El camí del mig seria l'autonomia emocional per mi.
Vosaltres dieu, professor Vizquerra, considerem que una persona que desenvolupa les seves competències emocionals disposarà de l'autonomia emocional necessària per no sentir-se emocionalment vulnerable davant de contextos caracteritzats per climes emocionals tòxics o adversos.
A veure, jo sé que hi agraeixo moltíssim poder participar en aquest discurs perquè és un tema de discussió. I com que cadascú tindrà la seva opinió i és qüestió de matisos.
Sí.
Per exemple, tots recordareu, aquí ja tenim una certa edat, quan hi va haver un fort accident pels alfacs que un camió de propama, sembla, va explotar i va incendiar un càmping. Hi va haver gent cremada, amputada, que la portaren urgentament en els hospitals que estaven més a prop. Hi havia un metge de guàrdia que va haver d'atendre a gent que estava cridant de manera desesperada, amb amputacions, amb dolors terribles. Li va causar un impacte tan fort emocionalment que va ser incapaç de poder-los atendre. Això, per mi, és un exemple de vulnerabilitat emocional. quan ens trobem amb aquest cas, prenem consciència de la importància de la invulnerabilitat. Imaginem-nos per un moment que tu te fan una intervenció a cor obert i que en el moment que tens el cor obert, el cirurgià se sent profundament emocionat en veure la sang, el cor i el teu patiment i diu, ho sento però sóc tan vulnerable que no puc continuar l'operació. I en aquest moment, a més, no hi ha ningú que la pugui continuar a un entorn de 200 quilòmetres. Jo no voldria estar en aquesta situació. Jo voldria un professional que tingui sensibilitat pel dolor del que està patint, però al mateix temps que tingui una invulnerabilitat que no li faci perdre les seves capacitats en moments crítics.
Queda clar, queda clar. Sí,
és un tema semàntic, és sí. Un tema de gestió de significat. Ell n'hi diu invulnerabilitat i per mi jo no la faria servir mai aquesta paraula, però compartim el fons amb el doctor Vizcarra, evidentment. Jo necessito un cirurgià que sàpiga mantenir, jo n'hi dic, la distància adequada. Ni tan a prop perquè es cremi, ni tan lluny com perquè sigui insensible. Per tant, els professionals de la salut sabem que és una de les àrees que treballem més, les distàncies adequades. Jo he de poder ser empàtic, però no m'he d'implicar, perquè si m'implico tant amb el que sent l'altre, si m'identifico amb allò que veig, llavors jo no puc resultar d'ajuda. Però si et topes amb un professional tan distant que és insensible, doncs tampoc m'ajudarà. M'ajudarà potser físicament, però emocionalment no es podrà aproximar a mi i no em sabrà consolar ni donar-me confiança. Aquest
queda
és el
clar.
Tema. És un tema sí. Semàntic.
Queda clar.
En el fons jo crec que estem dient bastant el mateix, sí. Però jo, per exemple, no seria una paraula que m'agradi. No m'és simpàtica. Invulnerabilitat per mi em porta a una connotació... prefereixo... som vulnerables i malgrat tot, si sóc un professional, sóc capaç de mantenir la distància adequada en determinat moment, que vol dir autocontrol, que vol dir autonomia emocional per mi. Per tant, en el fons del fons és un tema de vocabulari.
Tornant a... Gràcies, si esteu més d'acord del que sembla per les paraules.
Sí, és un tema semàntic.
Sí, tornant a aquesta cançó de la Shakira que va motivar aquest escrit que va escriure el professor Vizcarra, una persona amb autonomia emocional, Mercè Conangle, hauria canalitzat la ràbia d'aquesta manera?
Aquí tinc jo un tema que he de ser honesta amb l'auditori. Jo n'he escoltat, he sentit un fragment, no sé la lletra, no sé què diu, i no he seguit de prop ni tinc coneixement del tema real. Sé que hi ha hagut una... No estic informada. Per tant, jo no opinaré de la Shakira, ni de la cançó, perquè ja han fet l'estudi el doctor Vizcarra. Jo entenc de base que hi ha hagut un trencament d'algú i que algú ha canalitzat el seu enuig o el seu caos emocional. Entenc que és així, perquè la lletra no sé què diu exactament, però ho ha fet a través d'una música i d'una cançó que entenc que suposo que s'ha desfogat. Ull, link. Els boleros, els tangos, és a dir, que tenim molts antecedents de moltes cançons que si les analitzem, com sap el doctor Vizcarra, a nivell emocional, són més mostres de toxicitat, dependència i de falta d'empoderament i de nula autonomia emocional, si en ti no soy nada, si te vas jo ja em puc morir. Per tant, suposo que hi ha molts antecedents. Jo, així com hi ha per posar aquí llenya al foc, per dir-ho d'alguna manera, per treure allò a la punta, des de fora em dic, clar, quan tu estàs molt enutjat, o estàs molt frustrat, o estàs molt dolgut, hi ha gent que agafa un ganivet i el clava al pit d'algú físicament. Quan algú té la capacitat de generar una música i de cantar una cosa, entenc que també pots dir moltes mentides a través de la música i de la lletra, però si més no, aquí aquesta dona ha aconseguit dues coses, des de la meva òptica que ignoro. Una, transformar això en una cançó, si més no, suposo, que, i dos, èxit econòmic. Vull dir que també hi ha aquesta vessant que té un mèrit, no emocionalment. Segurament el mèrit emocional o l'autonomia emocional seria anar amb la persona amb la que tu has trencat, dir-li allò en la intimitat, perquè jo entenc que aquí hi ha una família, hi ha uns fills bueno, jo no ho hagués fet així d'aquesta manera, però en tot cas que hi ha molts anàlisis a fer, i si no es coneix tampoc els fets, que és el meu cas, doncs no ho sé si és una mostra d'una cosa o d'una altra. Però bé, jo crec que la persona autònoma emocional, ja deixant el cas aquest, si troba un mitjà, no lesiu, com deia el doctor Vizquerra, dintre del que és la cultura de la pau, de traslladar el seu sentiment, que pot ser un sentiment de tristesa, de nuig, que està dolgut, de sentir-se sol, abandonat, i ho pot fer pintant un quadre, com han fet tants autors, o generant una sinfonia, o sí, canalitzar-ho a través d'una obra. Sempre és millor això que no pas agafar un pot de pintura, embrutar una paret o llançar o fer un incendi d'un contenidor de basura. Vull dir, orientem les coses més a crear que no pas a destruir. Jo penso que també és la competència emocional de trobar una bona manera. Que repeteixo, no sé la manera aquesta que entenc, que si el doctor Vizquerra aquí ha fet una crítica, jo tot el meu respecte, perquè és un mestre, el doctor Vizquerra.
Totalment, clar, i també suposo que el professor Vizquerra pensava amb els més joves i les més joves també, no? Amb l'impacte que té també en aquesta població més jove.
A veure, jo vull deixar clar que la sublimació i, per tant, la canalització a través de l'art de les nostres emocions és una via molt lloable de canalització i, per tant, benvinguda sigui en tots els sentits, a través de la pintura, de les cançons, de la música, del cine, etc. Però a mi el que em preocupa, al fons, per mi, la qüestió de tot això, és el pensar com dues persones, en aquest cas concret, com que són noms i cognoms, podem dir Gerard Piqué i Shakira, que s'han estimat amb bogeria, i ha sortit a la premsa i han sortit abraçant-se i estimant-se a les primeres pàgines de la premsa, que després va passant el temps, passa alguna cosa i aquelles dues persones que són les que més s'han estimat passen a ser les que més s'estan odiant. Aquí és per reflexionar-hi. És per reflexionar-hi amb el sentit d'això que estem parlant de l'autonomia emocional. Per tots els altres que no estan implicats, tant un com l'altre són iguals. I la relació que hi podem tenir seria exactament la mateixa abans o després de la separació. Però per ells dos la relació és completament distinta. I és com podem passar de l'amor sublim a l'odi més potent en tan poc temps i en la mateixa persona.
Això és el que et preocupa, doctor Vizquerra. O sigui, aquesta és la gran pregunta que et fas.
Aquesta és una pregunta que em faig aquí on hi ha uns impactes emocionals que a vegades basten unes paraules, perquè les paraules activen emocions.
Oh, i tant, i tant.
I per tant, quan jo dic la paraula vulnerabilitat o invulnerabilitat, les persones que ho escolten, ells no són conscients, potser, de les emocions que activa només escoltar aquesta paraula, i que activar emocions vol dir, al mateix temps, activar actituds. I una actitud és una predisposició a favor o en contra d'alguna cosa. I, per tant, quan jo dic la paraula invulnerabilitat, la persona que me sent se li activa una predisposició a favor d'aquesta paraula o en contra d'aquesta paraula. En funció de la seva forma de pensar, de les seves experiències prèvies, de les seves creences, etc.
Però tornant a la qüestió de l'amor i l'odi...
Sí, jo també volia anar aquí.
Sí. Clar, si veiem l'índex de divorcis, suposo que constatarem que de l'amor a l'odi de vegades hi ha un pas.
Jo voldria dir una cosa abans de que no perdem la pista aquesta, perquè és que el doctor Vizquerra ha fet aquesta pregunta, no? Com s'ha pogut passar d'estimar amb bogeria, ha dit. I jo em dic, sabem que s'han estimat bé? És a dir, com sabem? És a dir, tenim unes mostres externes de petons, abraçades i que bé, que feliços que som, però què en sabem del que passa dintre d'una parella? Què sabem quina mena d'amor? Què sabem de si eren generosos entre ells? Què sabem de com es comunicaven? Què en sabem? És a dir, jo crec que som uns grans ignorants del que pot passar en l'interior d'una parella. I a vegades, socialment, etiquetem d'amor una cosa que és enamorament, o a vegades és desig, o a vegades és interès, o a vegades també hi ha hagut amor, però potser no un amor suficient com per lidiar amb els inconvenients d'una vida llarga de parella, que n'hi ha molts, hi ha crisis, no? Llavors, potser, si ha passat això, no s'han sabut estimar prou bé, com ha passat en tantes parelles. Quan dic prou bé, vull dir doncs, que un gran amor, un molt bon amor, fins i tot en situacions molt difícils, que hi ha hagut ferides, hi ha hagut infidelitats, hi ha hagut desencerts, doncs potser troben ponts, no?, per tornar, per veure que allà hi ha alguna cosa valuosa, i quan això no passa, doncs potser no hi ha un amor suficient, no? És una reflexió en general, no en aquest cas concret, que no ho sé, però és això, que a vegades pensem que igual aquesta parella s'han estimat molt, doncs igual sí o igual no. És a dir, podem pressuposar tant una cosa com l'altra. I llavors no és tan estrany que es pugui arribar a un final dolent, no?
Perquè una persona amb autonomia emocional, Rafael Vizcarra, estima millor?
Hem tocat un dels temes claus de l'educació emocional, que és l'amor. Què és l'amor? En el màster que tenim a la RIEP, la Red Internacional d'Educació Emocional i Benestar, una de les activitats que fem és defineix en les teves pròpies paraules què entens per amor. I veiem com cadascú va construint el seu concepte d'amor i com alguns dels trets que per a alguna persona és important en l'amor, per una altra no té importància. Per exemple, el concepte de si l'amor és incondicional o no.
Bueno, vaja, ara treus un altre tema, que ja és un programa.
Clar, aquí ja entrem, Rafael, evidentment. Clar. Entrem en un altre tema. Però sí que direm de que la persona que és capaç d'estimar des de l'autonomia té
millor
una perspectiva de l'amor més equànim i sense aquestes oscil·lacions tan potents, a vegades tan violentes, de passar d'un extrem a un altre. Perquè aquests extrems, en el fons, tenen que veure, per mi, i com a mínim en certa mesura, amb la manca d'autonomia emocional. Pensem que quan parlem d'autonomia emocional és un concepte molt ampli i complex. L'autonomia emocional comença a partir de l'autoconeixement. Un autoconeixement que inclou l'autoimatge, per fer possible l'autoconcepte amb autoacceptació, per fer possible l'autoestima amb autoconfiança, amb automotivació per la autorealització. I de cada una d'aquestes paraules en podríem parlar una estona, perquè són, en certa forma, aspectes del desenvolupament personal i que ningú neix en tots aquestes paraules que acabo de dir, que són, en el fons, competències emocionals que una persona les va desenvolupant en la família, amb els amics, a l'escola, en les lectures, amb la seva experiència al llarg de la vida. I com que les nostres emocions són el que ens manté vius, els estímuls que rebem poden impactar-nos tant com desequilibrar-nos emocionalment. I l'autonomia és mantenir també aquest equilibri entre els dos extrems.
De manera que amb més autonomia emocional hi hauria molt menys patiment.
I fins i tot hi hauria la possibilitat de continuar estimant la persona que t'ha deixat d'estimar.
I per tant no hi hauria cançons com les de la Shakira, diguem-ne.
En tots els respectes, però és una discussió que poso sobre la taula i que sé que probablement no hàgim arribat a un desenvolupament de fer-ho possible, però com a mínim ha d'haver la hipòtesi de poder fer-nos preguntes sobre aquestes qüestions.
Mercè.
Bé, és que ha dit tantes coses el doctor Vizcarra. L'autonomia emocional és el camí del mig, és el camí del centre, és el camí budista, el camí dels filòsofs grecs, res dels extrems, ni individualista, ni dependent. Per tant, jo què vull pels meus fills, pels meus nets? Que siguin emocionalment autònoms, que no vol dir individualistes, que no vol dir desconnectats del món, però tampoc no vol dir que el seu benestar depengui del que dirà l'altre, del que l'altre li mana.
Molt important el que dirà l'altre, molt important clar, ara mateix amb les xarxes socials.
Clar, perquè si jo sentir-me bé depèn de que un em digui tu ets burra, tu ets poc intel·ligent, tu ets lleig, tu el que sigui, el judici extern, jo ja em desestabilitzo, no? Si jo sóc capaç de saber qui sóc, que és l'autoconeixement que deia el doctor Vizquerra, si un em crida pel carrer i em diu idiota, jo no em giro, perquè jo sé que no ho sóc. Llavors, és molt important que cada persona sàpiga qui és. Clar, això és un treball que no acabarà mai, perquè jo sóc un ésser en evolució i que canvio. Això d'una banda. L'altra, jo he de ser capaç de desobeir els estereotips i els mandats que la família, que la societat m'imposa com a dona o com a ésser humà. Per tant, si em diuen és que una dona no fa, un home no fa, els homes no ploren, les dones... Jo he de dir, doncs jo sí, i a més ho faig de gust. I a més això és el que sento ara. I si ara em dieu que em toca sentir-me entusiasmada i em sento trista, doncs escolteu, això és com em sento i no em deixaré influir ni contagiar perquè ara tots vosaltres estigueu aquí fent broma. Doncs jo estic on estic, sento el que sento i admeto que jo sóc responsable, això sí, del que farem, això que sento, el que deia el doctor Vizquerra. Tinc les emocions, no és un dret, succeeixen, jo sento el que sento. Ara bé, a partir del que sento jo puc actuar d'una manera creativa o destructiva, amorosa o ser indiferent, no? O sigui, jo vull que la nova generació siguin gent autònoma perquè seran més difícils de manipular. Perquè davant d'aquest món amb tantes consignes i amb tantes mirades i tanta pressió, seran capaços de dir doncs no o doncs sí. I seran capaços de manifestar allò que senten, encara que sigui una cosa difícil de manifestar. I ho faran des de la pau i la serenor i no ho faran des de la ira o la violència.
Recordo que en el vostre penúltim llibre, Desobediència Emocional,
anàvem per aquí.
Amb en Jaume Solà, sí, que sí. A més a més... Deia, i anàveu més enllà, deia, i hem d'anar també, no sempre hem de fer cas, no? O sigui, a les nostres pròpies emocions.
Exacte, hi ha emocions que venen d'antic, és a dir, que nosaltres diem, les emocions han d'escoltar i s'ha d'integrar aquesta informació en el mapa, però també hi ha records emocionals i circuits emocionals que són com unes menes de bucles. Igual, jo en determinat moment vaig patir el rebuig dels meus companys al pati i vaig patir moltes experiències de rebuig i tinc un tema pendent per aquí emocionalment. I ara jo ja he crescut i tinc més eines i ja sóc una líder d'equip i igual algú em fa un comentari que em porta amb la memòria a recuperar totes les experiències de rebuig i en aquell moment jo puc tenir una reacció desorbitada que no correspon amb la realitat que estic visquent. Per tant, jo he de saber això. Jo he de saber que, per exemple, amb el rebuig hi tinc un punt que si jo no sóc conscient, en determinat moment, doncs la ira pot prendre el control d'una situació perquè penso que encara estic vulnerable com quan era petita. I ara ja no, perquè jo tinc més eines. Llavors, a vegades s'ha de desobeir allò de dir, ets... Tu ets el rebuig antic, tu tens por de no ser acceptat, però, escolta'm, ara estàs en un altre paisatge, ets una altra persona, això és un comentari, té tot el dret de discrepar de tu i no és un tema personal i tu vas gestionant tot això. I això és el que ens permet l'educació emocional i la gestió doncs, emocionalment, ecològica i ètica doncs, d'aquest món emocional. No?
Avui a l'Ofici de Viure amb Mercè Conangle i Rafael Vizquerra, autonomia emocional.
Lao Tse, el so més fort és el silenci.
En aquesta recta final de conversa, abans d'escoltar en Sergi Torres, que com cada diumenge tancarà l'Ofici de Viure, el professor Vizquerra ens explica una petita anècdota relacionada amb Buda i Mercè Conangle un conte.
Hi ha una breu història de quan Buda predicava la seva doctrina, que va rebre la visita d'un soldat diríem, a un militar, que va començar a insultar-lo, a criticar-lo, a dir-li de tot menys guapo, en presència d'un dels seus deixebles. Buda va permanèixer impassible escoltant el que li deia aquella persona. I quan va veure que no feia efecte, va callar i va marxar. El soldat que havia arribat, el militar, més que soldat, era d'alta graduació, diríem. Quan va haver marxat, el deixeble li va dir al Buda: mestre, com has permès que aquesta persona te digués tot el que t'ha dit? T'ha insultat, t'ha dit de tot. I Buda li va respondre: si jo te regalo un cavall i tu no l'acceptes, de qui seria el cavall? I el deixeble va dir: si tu me'l regales i ja no l'accepto, seria teu. Diu, doncs això és el que passa. Hi ha persones que te regalen els seus insults, però depèn de tu acceptar-ho o no. Si tu acceptes, no pots donar la culpa del teu malestar a l'altre. Però si tu no ho acceptes, l'altre se n'ha d'anar amb els seus insults. Crec que és un exemple d'autonomia emocional que, com a mínim, indueix a la reflexió.
I el conte, Mercè Conangla?
El conte és el que en diem el conte del quiosque. I diu així, es diu que Sidney Harris, un periodista, diu, un diumenge al matí, amb un amic seu, molt amic, doncs van baixar al quiosc a buscar el diari. Era el quiosc on aquest periodista habitualment compra el seu diari, i va buscar-lo. Diu que baixen tots dos, molt bon dia tingui, diu, saluda l'amic al costat. El quiosquer ni li contesta la salutació, va fent la seva, voldria el diari d'avui. Agafi'l. Mal educat, ni el mira. L'altre agafa el diari, el paga i li diu: moltes gràcies, que passi molt bon dia. I surt amb el seu amic fora. Arribats a fora, de forma similar amb el relat anterior, l'amic li diu, amb el Sidney, diu: escolta'm, diu, que desagradable aquest quiosquer, aquest home, diu, sempre és així, és tan brusc, tan maleducat, diu, sí, desafortunadament és una persona que habitualment té aquest tarannà. Diu, doncs escolta'm, diu, el que no entenc és com tu, amb una persona tan desagradable, et comportes d'una manera tan educada i tan amable. Diu, és molt fàcil això. Diu, senzillament és perquè no vull que sigui ell qui decideixi quina mena de persona he de ser jo.
Un conte i una anècdota de Buda que són molt il·lustratives i que diuen moltes coses sobre l'autonomia emocional. D'alguna manera, les nostres emocions són tan importants que, en la mesura del possible, no només ens n'hem de fer responsables, sinó que no les hem de deixar en mans de l'exterior, per dir-ho així, de les altres persones.
L'autonomia emocional, per mi, és la capacitat d'un mateix per gestionar les seves pròpies emocions. I, per tant, per no deixar-se emportar per elles, tenim dret a sentir qualsevol emoció, però que les emocions no decideixin la teva manera de pensar, d'actuar i, fins i tot, de sentir. Sabent que les emocions són molt importants a la nostra vida, no deixem que ens amarguin l'existència. Potenciem l'autonomia emocional per mantenir vincles afectius amb altres persones des de la responsabilitat i la llibertat, no des de la dependència emocional o des de la desvinculació emocional.
Mercè Conangla tanca.
Bé, som éssers sentipensants, treball d'equip sempre, entre la ment i l'emoció. I si la ment, el que pensem, amb el que sentim, amb els nostres valors, està en coherència, jo crec que això és una bona mostra d'autonomia emocional i ens durà a fer accions coherents en aquesta línia de buscar solucions, de crear i no destruir. Jo crec que aquí és on s'emmarca la persona amb autonomia emocional.
Jo fa 16 anys, quan vaig començar l'Ofici de Viure, hi havia homes que em deien, com és que un home està parlant d'emocions, no? Em deien, però com pot ser que tu parlis d'emocions, no? Imagineu-vos com han canviat les coses, professor Vizquerra. També s'ho devia sentir, vostè.
És molt interessant aquesta pregunta, que donaria per tot un altre programa, perquè sí que és cert també que en els programes d'educació emocional, els cursos, màster, la quantitat d'element femení és molt superior en el masculí, que quan n'hi ha dos o tres ja n'hi ha molts. Però tot això té que veure amb l'educació que hem rebut. Perquè els homes hem estat educats per reprimir les nostres emocions. I aquí hi hauria per parlar-ne, i no m'hi vull estendre perquè no és el tema d'avui, però és una realitat.
Esperem contribuir modestament entre tots i totes a girar la truita, una mica.
Exactament, i crec que aquest programa contribueix molt significativament. O sigui,
moltíssimes gràcies.
I gràcies.
I gràcies per la vostra tasca.
Fortunadament hi ha gent com tu, Gaspar, com el doctor Vizquerra, com en Jaume Soler, que heu estat capdavanters en la línia d'homes que heu obert territori i espais i finestres i portes perquè això es normalitzi.
Moltes gràcies. Gràcies per la generositat. Mercè Conangle, Rafael Vizquerra. Fins una altra.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu.
D'aquí uns instants, Sergi Torres.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Sergi Torres, com cada diumenge tancant l'Ofici de Viure, avui parlant del vincle entre la ment i el cos a partir d'una estadística que ha llegit el llibre que va presentar fa poc a Barcelona de Daniel Lomera, publicat per Diana, Biologia del Gentileza. Ben retrobat, Sergi.
Gràcies, Gaspar, gràcies. Sí, és un exemple que em va sobtar molt i em va semblar molt significatiu. L'exposa Immaculata de Vivo, que és una genetista de Harvard, que explica que a la final que es va jugar a França de la Copa del Món de futbol, va guanyar França, i va ser el dia 12 de juliol. Aleshores, ella revisa les dades de mort per afectació cardíaca entre el 7 i el 17 de juliol i es dona compte que el 12 de juliol, dia en què va guanyar França, a França, les morts per un infart baixen significativament només a la població masculina. Per tant, ella diu, no en podem extreure una conclusió, però sí que és clarament un indici de que l'estat emocional afecta directament el nostre cos. Conec molts estudiosos, metges, que comencen a apuntar aquí, que no ho diuen amb la certesa absoluta perquè encara no hi ha una demostració implícita clara, però hi ha molts indicis de que la nostra ment, la forma amb la que pensem, la forma amb la que sentim, té una afectació sobre el nostre organisme i els nostres processos fisiològics molt més important del que podem arribar a imaginar. De fet, Immaculata explica que aquest llibre que acaben de presentar en espanyol no s'hagués pogut publicar 5 anys enrere, perquè la informació que tenen ara, científica, sobre com la disposició mental pot afectar els nostres cromosomes i els telòmers, les cromosomes, doncs és recent, és relativament recent. Llavors jo em pregunto, si 5 anys enrere no s'hagués pogut publicar, d'aquí 5 anys en endavant, què podrem saber? Per tant, en lloc d'esperar a que la ciència ens ho expliqui, podem començar a practicar i a investigar amb nosaltres mateixos. Torno al principi. La nostra ment, la manera de pensar, de relacionar-nos amb el que ens envolta, amb el nostre pensament i les nostres emocions, afecta molt més el nostre cos del que ens pensem. Potser inclús, i això ho llenço a l'aire, més que com mengem o què respirem.
Gràcies, Sergi.
Gràcies, Gaspar.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.
till the end of time.